A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
César i Pompeu, Pompeu i César, dos personatges claus per entendre el decurs de la política romana de mitjans del segle o abans de Crist i el final de la República Romana. No van ser els primers a enfrontar-se pel control del Senat i les magistratures, ni tan sols els darrers a fer-ho, o els que van sortir victoriosos de manera definitiva. Però el cert és que la lluita entre Neu Pompeu Magne i Gai Juli César és de les que recorda encara avui i marquen un punt clau en el declivi de la vella República de Roma. Benvinguts a l'antiga Roma. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui, el programa 438, per parlar sobre César i Pompeu. I ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
Bones, què tal?
Alberto, César o Pompeu?
Clar, això és com mamà o papà. No? L'ou o la gallina? O sigui, aquí t'estimes més. Realment els dos eren uns fills de puta.
Eren romans?
De campionat, eren romans, eren aristòcrates romans, eren gent de l'èlit romana. I en aquesta mistificació que acostumem a tenir del passat, o en aquesta mena de sensualitat o d'atracció que tenen els grans personatges històrics, no? A vegades quan parlem d'història o ens interessem per la història, ens fascinem pels grans personatges, no? I els dotem d'una aura de misticisme o d'atracció que, si valorem els personatges pel que fan, no? I el seu context històric, moltes vegades desapareix. Llavors, aquesta pregunta és una mica pregunta trampa, no? Ni César ni Pompeu. Cap dels dos, en cap dels criteris actuals, no, de
no passaria el filtre.
Allò que ens agrada d'una persona passaria el filtre, no? No ho sé, que cadascú al llarg del programa decideixi qui l'agrada més, si és més de César o si és de Pompeu.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Alberto, comencem amb Friends. Vols comentar una miqueta per què comencem amb aquesta cançó tan emblemàtica?
Bueno, preparant el programa no podia treure'm del cap la conya del Polònia de Macià i Companys amb la cinta de Friends, i jo pensava que César i Pompeu també em quadrava.
César i Pompeu.
Així per afinat. Així que, bueno, si els nostres oients volen fer com l'Albert
i cantar
la sintonia. Però, bueno, veurem, ja decidirem si molt amics o poc amics eren César i Pompeu, però bueno, al llarg del programa d'avui pues, intentarem esbrinar-ho.
Molt bé, comencem doncs el programa d'aquests dos grans amics, o no? Si et sembla, situant-nos cronològicament. Entre quines dates ens mourem, Alberto?
Bueno, doncs estem una mica al final de l'antiga República Romana, en el moment en el que comença a convertir-se en un imperi. No en un imperi galàctic, com en Star Wars, però sí que estem en un moment molt semblant. No? Les velles institucions de l'antiga República comencen a encaminar-se cap a una concentració del poder en base a certs personatges que aniran cada vegada més erosionant les institucions, fins a arribar a la figura clau d'Octavi August, no? Que serà el primer que se'n surti. Llavors, pel programa d'avui ens mourem entre mitjans de la dècada del 80 abans de Crist i la dècada del 50 abans de Crist. No? Podríem triar altres dates, podríem triar altres personatges, o sigui, podríem haver fet un programa no de César i Pompeu, sinó de Mari i Sula, o podríem fer un programa de Marc Antoni o Octavi, no? o de Cató, o de Ciceró, o de tots aquests personatges tan entranyables.
I simpàtics. Però,
i simpàtics, sobretot. Simpatiquíssims, com a bons romans, que eren molt bona gent. T'imagines un foraster de romans? Avui, hola, gent d'Emèrita Augusta, sou molt bona gent. No? I la gent allà dient...
Quin idioma parles?
En qualsevol cas, ens mourem en aquests 30, 30 i pico anys de mitjans o de primera meitat del segle I abans de Crist i coneixerem, no, aquests dos protagonistes del programa avui. Jo crec que si hem titulat el programa César i Pompeu, el més lògic és que comencem per Pompeu, no, per no fer-ho cronològic.
Ens vols fer una headline del senyor Pompeu?
Bueno, crec que ja és conegut, potser dels dos és el menys conegut, no? Perquè la figura de César, ja ho veurem, ho aspira tot, no? És un d'aquells personatges que fins i tot la gent que no sap res d'història sap qui és Juli César, no? És el dolent d'Astèrix, és l'inventor de l'amanida... és un home que tothom li posa cara encara que no sàpigues qui és, no? L'altre personatge amb el que començarem aquesta primera part del programa és el seu gran antagonista, ni més ni menys que Neu Pompeu, qui anys després, al llarg del programa d'avui, adquiriria el seu sobrenom, el Gran, no? Neu Pompeu, el Gran.
Pompeu, un dels grans personatges de finals de la República Romana. Què hem de saber d'ell?
Bueno, Pompeu provenia d'una família del nord d'Itàlia que, tot i no ser de rància tradició senatorial, sí que havia aconseguit durant la vida del seu pare, sobretot, Neu Pompeu Estrabó. Ja sabeu que els noms romans ho tenen tot malament, no? Són pesats també i no mai saps qui és el pare.
I el fill.
Si no tenen el mateix nom, has de distingir-los pel mal nom, no? Pues el pare de Neu Pompeu el Magne serà Neu Pompeu Estrabó, no? Que havia aconseguit fer-se un lloc a la política romana gràcies a la seva riquesa familiar, no? Tenia una riquesa econòmica però no una riquesa política i sobretot a seguir, no? Aquesta cosa tan romana que és el cursus honorum, que és aquest camí dels honors, no? Que portava, no? A l'ascens, magistratura rere magistratura, fins a arribar al Senat. El pare de Pompeu va ser quaestor primer, després pretor, i fins i tot va arribar a ser cònsul l'any 89 abans de Crist, tot i que per ell no era l'any 89 abans de Crist, perquè podia tenir moltes virtuts, però no era de Sant David. I el tenim, no, encaramat a la més alta magistratura possible, no, que era també la que entrar alta obria la porta al Senat.
I el nostre Pompeu, el Pompeu que ens interessa avui, seguirà els passos del seu pare, imagino.
Bé, si ell de ben jove ja es vincula a la política gràcies a la influència de son pare, i si fem una mica de memòria, no, potser parlem menys de l'imperi, pensem menys en l'imperi romà que la majoria d'homes.
Pensem en la República Romana?
Home, si has de triar alguna època, la República Romana està guai. Si has de triar alguna època de l'imperi romà, mola la República Romana i mola molt la tardor antiguitat al final, quan els romans ja deixen de ser romans i li sent coses molt més quits i molt més interessants. Mm-hmm. En qualsevol cas, si fem memòria d'aquells convulsos anys de principis del segle I abans de Crist, no, ens trobem que políticament a Roma és impossible no prendre partit a les disputes que s'estaven donant entre dos, no partits polítics, perquè ni molt menys estem en un escenari de partits, però sí en dos sensibilitats, en dos xarxes, en dos grups, en dos bàndols, que eren el bàndol dels populars i els optimats. Encara que hi ha bàndols, encara que a la política espanyola actual existeixen encara els populars, no tenen res a veure amb aquests populars, són igual d'impopulars. En qualsevol cas, eren els dos bàndols en què s'havia dividit l'aristocràcia romana. No cal entrar a explicar-los en detall, perquè és abastament conegut i ja l'hem tractat altres vegades, però fent una reducció molt ràpida, podíem dir que els populars buscaven recolzar el seu poder tot i utilitzant les assemblees romanes per tal de limitar el poder del Senat, que no controlaven, i en canvi els optimats, que eren les grans famílies poderoses i de tradició aristocràtica de Roma, controlaven el Senat i, per tant, la seva política anava a limitar el poder de les assemblees, limitar el poder de les magistratures de la plebs i magistratures inferiors, al temps que utilitzaven el Senat com a eina de control, no?, i de reforç d'aquestes famílies importants de la nobilitas i dels equites romans.
Molt bé, i com estava aquesta disputa que ens has plantejat fa un moment entre populars i optimats en el moment que el jove Pompeu entra de cara a la política?
Bé, hi ha dos grans personatges en aquest inici del segle I abans de Crist a Roma, sobre els quals gravita tota la política romana. Mari i Sulla. Mari, cap del bàndol dels populars, havia estat cònsol entre finals del segle II, principis del segle I, moltes vegades, no? El consolat era una magistratura que només es podia exercir durant un any i en principi només una vegada a la vida. Aquest pavo la va exercir durant una dècada i pico, i obre, no?, aquesta porta de la concentració del poder i de l'inici de la disgregació del poder de l'antiga república. I Sulla, que succeeix a Mari, també no, serà nomenat dictador, concentrarà el poder i també serà cap del partit dels optimats, no? I intentarà contrarrestar totes aquestes polítiques que havia fet Mari. Pompeu, com ja havia fet el seu pare, es posiciona entre les files dels optimats, no? Del bàndol més conservador, del bàndol més prosenatorial, diríem, i ben aviat va obtenir, tot i ser molt jove, importants victòries militars contra els populars. Estem en un moment, anys 80 i poc del... la dècada dels 80, anys 86, 87 del segle I abans de Crist, el jove Pompeu, que devia tenir uns 15-16 anys, llavors, més o menys, comença ja a obtenir importants victòries militars contra les restes del Partit Popular, no?, que havia...
Ha sortit sol, això?
Sí, les restes del Partit Popular és... Us en recordeu? D'Alberto Casado.
Qui és aquest?
De Casado, no?
A vegades el confonc i tot, vull dir que... Sí. Ressonen els ecos del meu...
Sí, la que té ulls de boja és la Díaz Ayuso. Sí,
aquesta sona més.
A la que li agrada la fruita. En qualsevol cas, en un moment en què Sulla ha arribat al poder, els partidaris de Mari, no?, estan a la defensiva i han hagut d'exiliar-se de Roma i fer-se forts a les províncies. Hi ha un moment, no?, de lluites o d'escenaris militars per intentar acabar amb aquests populars. No? Pompeu, per exemple, derrota l'exèrcit reunit per Marc Brut. Marc Brut és el pare de Marc Juni Brut, que és l'amigui de César que després fa l'amanida. No té res a veure amb Joel Joan de Plats Brut. Però, com veieu, costa seguir els noms. Mm-hmm. Pompeu, jove, rep el seu primer comandament militar, té una gran victòria contra un personatge important del bàndol popular, i aquest fet fins i tot li va valdre els elogis personals de Sulla, no?, el dictador, que a la tornada a Roma després d'aquesta campanya militar el va saludar, no? No va ser un triomf com els que es farien després, però i fins i tot el va designar o el va elogiar, dient, no?, que era un imperator, no?, que tenia aquest poder de comandament. Res a veure amb la figura de l'emperador, més més tardana, eh? No només això, sinó que Sula organitza el matrimoni de Pompeu amb la seva fillastra. Potser no era tan important com per donar-li la seva filla, però sí que va orquestar el seu matrimoni amb la seva fillastra, no? Tot i que per fer-ho teníem un problema, perquè tant Pompeu com la fillastra de Sula ja estaven casats.
I això com
llavors, bueno, escolta, doncs la gent es divorcia ara, la gent es divorciava a l'antiguitat, la gent es divorciava a l'edat mitjana. Aquesta idea de que no hi havia divorcis és un feliç tòpic històric, no? En qualsevol cas, tant Pompeu com Emília, que era el nom que tenia la fillastra de Sula, es van divorciar de les seves respectives parelles i es van casar.
Molt bé, per tant, sembla que ja el tenim ben col·locat.
Sí, bueno, com a mínim està pròxim als cercles de poder i aquest serà l'inici de la seva carrera, especialment com a militar. Ja veurem que Pompeu, si té alguna cosa o si cultiva alguna habilitat al llarg de la seva carrera, serà precisament la seva faceta de gran estratega militar, no, de gran general de l'exèrcit, no? Hi haurà qui fa política a través de les magistratures, qui fa política a través dels negocis, qui fa política a través dels discursos, no? O hi ha qui fa política a través de la gestió dels exèrcits, no? Pompeu, ja ho veurem, destacarà en aquest fet. Tal com ja havia demostrat, Pompeu es desenvolupa, no?, prou bé, amb soltura, progressa adequadament als camps de batalla, així que Sula el comença a utilitzar arreu per tal d'esclafar aquestes bosses de resistència popular que comentàvem abans, no? Galícia, que encara existien els diferents indrets de la República, no? Per exemple, serà enviat a Sicília, on es veu que a Sicília també hi havia molts populars, on va acabar sense gaires dificultats amb els líders populars de l'illa, no? Després, estem ja a l'any 81 abans de Crist, deixa l'illa, s'encamina cap a l'Àfrica, on torna a tenir una victòria contundent contra els populars i derrota l'exèrcit de Neu Domicià i Novarb d'una manera incontestable i conquereix Numídia. Penseu que sempre les fonts romanes ens les hem de creure una mica perquè són una mica exagerades, no? Perquè busquen, són parcials, no? És una font de part, i quan tu encarregues una crònica o uns anals o un llibre, sempre doncs carregues les tintes al teu favor. En qualsevol cas, se'ns diu que en aquesta conquesta de Numídia, dels 20.000 soldats més o menys que disposava Enobarb, només en van sobreviure 3.000. Que no està malament.
No està gens malament. I totes aquestes victòries, com se les prenia Roma?
Bueno, doncs Roma no sé, però Sula estava encantadíssim, estava vamos, estupendo. De fet, a la tornada a Roma de Pompeu va ser rebut de nou pel propi Sula, i no només va rebre una corona, no, mostrant el seu triomf, sinó que se li va concedir dos sobrenoms, el de Fèlix, afortunat, no? Home, perquè, bueno, escolta, si se't dona bé la guerra, això és una fortuna. Uh-huh. I el més important, el de Magnus, el de Gran, no? Aquest ja veurem que és un epítet o un sobrenom amb una càrrega simbòlica molt, molt forta, no? Perquè no hem d'oblidar que l'altre gran personatge magne és Alexandre. Ja veurem que quan Pompeu comenci les seves conquestes a Àsia, no? Aquesta associació de Pompeu Magne i Alexandre Magne, doncs començarà a sortir. Hem de pensar que això és molt important perquè Pompeu encara no era pràcticament ningú dins del món de la política romana. No provenia, com hem dit, d'una família senatorial. Ell mateix encara no era senador, no? Ell només era un jove militar que havia tingut la fortuna, o havia estat en el lloc precís, no? I havia tingut l'èxit precís en un moment molt determinat. I ja se li havia concedit una cerimònia de triomf al seu retorn a la capital, que era un dels gestos més significatius, no?, que es podia concedir a un polític romà.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Alberto, quina és aquesta segona cançó que ens has, amb la que ens estàs deleitant?
No la coneixes?
En el guió diu el nom de la cançó.
Bueno, això és la... ara semblaré un expert, però ho he buscat a YouTube. Això és la sintonia d'entrada, l'opening, de la primera temporada d'Anatomia de Grey.
Oh, sí. I què pinta aquí en aquesta cançó?
Bueno, pues, bàsicament, com tothom sap, Anatomia de Grey està protagonitzada per una actriu de nom Ellen Pompeo. I llavors, pensant en músiques que poguessin relacionar-se amb Pompeu, vaig dir, pues, Ellen Pompeo, Anatomia de Grey. Per qui no la conegui, és aquella senyora amb cara d'haver menjat una pruna. Una cara com molt, molt del supronamant de la Lale.
Vale.
Això molt a fer referències mig antigues amb tu, perquè com no les coneixes, et pots fer imatges mentals.
És que sempre em passa, vull dir, amb vosaltres dos sempre em passa, o sigui, no sabeu quines imatges el meu cervell ha arribat a generar.
Bueno, doncs ara no saps que quan parlis del final de l'antiga República Romana pots pensar en Anatomia de Grey, que és una sèrie de metges que follen entre si.
Això és l'únic que em sona, sí. Anatomia de Grey.
Sí. Després, quan arriba el coronavirus, se posen mascaretes. No sigui que pillemos algo. Però, bueno.
Metges follant amb mascaretes. Perfecte. Abandonem Anatomia de Grey i les persones que s'hagin menjat prunes i tornem, si et sembla, a Pompeu i a la seva primera tornada triomfant a Roma. Quina serà la seva propera fita?
Bé, doncs resulta que passa una cosa no inesperada, perquè ens acaba passant a tothom, però sí que en el seu moment trastoca els plans de més d'un, que és que l'any 78 abans de Crist Sulà mor, no? I llavors tota aquesta feliç aventura que els optimats havien tingut governant uns anys a Roma, de nou es posa en qüestió, i per tant aquest conflicte entre optimats i populars torna a reprendre i torna a sorgir amb força. Pompeu durant aquests anys participarà en diferents campanyes en el nord d'Itàlia, la Gàlia Cisalpina, que és la Gàlia més propera a Itàlia, i de totes elles en torna triomfant. Llavors, el Senat, no? Una mica preocupat, una mica amb la mosca a l'orella per la fama que està forjant-se Pompeu, penseu que en aquest moment estem vivint cada vegada més la desintegració de les velles estructures d'estat de l'antiga Roma, no? Cada vegada les institucions tenen menys pes i cada vegada hi ha personatges que estan patrimonialitzant o estan aprofitant-se, no? Estan gestant un poder més personal que un poder delegat, no? I dins d'aquests personatges que estan concentrant el poder, els generals victoriosos de l'exèrcit cada vegada tenen més poder, no? Perquè és el que passa sempre. Si tu ets un general en actiu durant molts anys, victoriós, que reparteixes botí, que guanyes batalles, que guanyes, que conquestes territoris, que reps triomfs, que guanyes fama, els soldats aquí segueixen, no? A una hipotètica república romana de senyors grans vestits amb llençols o mai sé què em porten a sota.
Ah?
No sé.
Un altre programa, Alberto.
Sí. No, t'imagines, no? A Ciceró dient-li a Marc Antoni no, perquè no es portaven bé, no? Però Ciceró dient-li a un col·lega no sé si portes les claus o t'alegres de veure'm. No? De cop i volta l'antiga Roma perd tota la seva...
Esplendor.
Tota la seva, bueno, no,
imperial.
Potser, no, és que justament en aquest moment potser també Ciceró estava en tota la seva...
Esplendor.
Exèrcits
personals.
En qualsevol cas. La fama que s'estava forjant Pompeu preocupa el Senat, no? En aquest moment, no? de disgregació del bàndol optimat, i el Senat decideix dissoldre l'exèrcit de Pompeu un cop acabat aquestes lluites a la Gàlia Cisalpina, a prop d'Itàlia.
I Pompeu dissoldrà el seu exèrcit?
Ja et pots imaginar que no, no? Allò que després, quan parlem en algun moment de Juli Cèsar i parlem d'aquell episodi conegut per tothom, no? Quan Cèsar i la seva legió creu el Rubicó dient desafiant, no volem dissoldre el seu exèrcit, com si fos una cosa que ningú hagués fet mai, però resulta que 20 anys abans Pompeu ho havia fet. No? Pompeu sap que la lluita no ha acabat, no? Per exemple, encara hi ha una gran bossa de resistència popular a Hispània, no? A l'exèrcit de Sertori, de Quint Sertori, i per tant Pompeu diu... Segur que el Senat vol enviar un exèrcit contra Sertori a Hispània. Si jo no dissolc el meu exèrcit i estic per allà pululant, no,
amb les tropes gestes
a mig camí entre Roma i Hispània, el més normal, no, és que els meus partidaris a Roma aconsegueixin que se m'assigni a mi aquesta campanya, no? I per tant és just el que farà, no? Pompeu espera que l'encarreguin aquesta lluita a Hispània contra Quint Sertori. Quint Sertori, a més, era no només un caldit popular, no només era popular, sinó que feia les coses bé, havia infligit severes derrotes a l'exèrcit optimat que s'havia enviat a Hispània per sotmetre'l, no? L'exèrcit comandat per Metel Pius. I, per tant, Pompeu, amb diferents excuses, demora la dissolució del seu exèrcit, mentre comprant la seva escaleta, espera que la situació doni un gir favorable als seus interessos.
I aquest gir, aquesta finestra d'oportunitats, arribarà?
Sí, no? Les victòries de Sertori acaben convencent el Senat per tal d'enviar Pompeu a Hispània, no? I Pompeu diu, vale, estic preparat, en poc més d'un mes ja viatjava cap a la península Ibèrica amb més de 30.000 homes, estava preparadíssim, era Pompeu el preparat, no? No és moment per aturar-nos en aquestes campanyes, que van durar 4 anys, només saber que, de nou, la victòria de Pompeu va ser incontestable.
I mentrestant, durant aquests 4 anys que Pompeu va passar fora de Roma, què es cuia a la capital?
Doncs tenim un altre dels esdeveniments que, gràcies al cinema, han quedat a la retina, han quedat a la memòria audiovisual de molts quan pensem en les dècades finals de la República Romana. Potser tu no, perquè ets més jove, però potser et sona per altres temes, que és el moment de la Tercera Guerra Servil.
Em sona.
Sí. Que amb aquest nom segurament no li soni a pràcticament ningú.
Aquest nom no, però sabem el que és.
Si parlem de la revolta d'Espartac, Espartaco, no? Si parlem d'Espartac i aquesta revolta dels gladiadors que es dona a la península Itàlica, potser ja és un altre tema. Estem de nou, no?, en un terreny conegut.
I serà Pompeu qui derroti a la rebel·lió d'Espartac?
Doncs no. Aquest mèrit recaurà en un altre personatge important de l'època, Marc Licini Cras, famós després perquè serà un dels altres membre dels tres membres del triumvirat amb Cesari Pompeu. I Marc Licini Cras serà el que, amb la seva pasta, amb el seu exèrcit, amb la seva suor i no sé si amb les seves llàgrimes, derrotarà a Espartac, no? Tot i que, això és interessant, Pompeu, en una acció una mica troll, li va arrebatar a Cras la glòria de l'assumpte i s'odiaran eternament per això, no? Resulta que Marc Licini Cras derrota Espartac, sufoca la revolta i un cop derrotat Espartac, les restes del seu exèrcit fugen per continuar la lluita i Pompeu, que estava tornant d'Hispània, arriba amb el seu exèrcit en el moment just per eliminar-los. I llavors anava dient a tothom que, bueno, vale, que Cras havia derrotat Espartac i tot el que tu vulguis, però que si Pompeu no arriba a temps i a intervenir, la guerra hagués continuat, no s'hagués acabat i que, per tant, la victòria de la guerra és seva, que va arribar de passada a l'últim moment. No?
Una mica imbècil aquest Pompeu, no? O què, Alberto?
Bueno, o sea, imagina't el tenir-lo com a company de feina, no? En qualsevol cas, no és banal perquè el que està en disputa és el prestigi militar. I, per tant, si el prestigi militar dona poder polític, no? Decidir qui es presenta com a guanyador de les batalles i guanyador de les guerres és fonamental. La cosa no va arribar més, no va anar més, no va arribar la sang al riu, bàsicament perquè Cras volia una cosa que no podia aconseguir sense Pompeu, que era ser cònsol, ser triat cònsol aquell any, per l'any 70, abans de Crist, i sabia que sense el suport de Pompeu i el seu bàndol, no, i els seus col·laboradors, era impossible sortir triat cònsol. De fet, ja sabeu que cada any es trien dos cònsols que es reparteixen el poder i Cras resulta que vol ser cònsol nomenat l'1 de gener de l'any 70. I és el moment en què tot just Pompeu acaba de tornar d'Hispània, arriba a Roma i al desembre celebra el triomf per la seva campanya militar a Hispània. Cras calla la boca, no?, pel tema d'Espartac i de la guerra contra els gladiadors, esperant que Pompeu l'ajudi, no?, el permeti ser cònsol, i Pompeu arriba i diu, vale, tu seràs cònsol perquè jo també seré cònsol, no? I Pompeu i Cras que no s'aguanten gaire, els dos coincideixen com a cònsuls l'any 70.
Molt bé, ara sí, ja el tenim al cim del poder. Com serà el seu consolat?
Bueno, hem de pensar que l'arribada de Pompeu al consolat va ser molt polèmica, però molt polèmica, no? Ja que no complia pràcticament cap dels requisits legals que havies de complir per presentar-se, per presentar-te per ser cònsul. Per exemple, no tenia l'edat legal per fer-ho. Es marcava una edat mínima per ser cònsul i Pompeu era més jove. No complia el currículum. Tot i que, bueno, això, veus, en això semblava molt més popular que optimat, no? En això,
no havia fet bé el curs d'honor romà.
No, devia tenir algun màster als Estats Units o alguna cosa, un MBA o alguna cosa d'aquestes. No havia ocupat les magistratures prèvies que donaven accés a poder presentar-te com a cònsul. I ni tan sols era un candidat elegible, perquè en aquell moment un dels requisits era estar físicament a Roma per presentar la teva candidatura. I ella estava dirigint un exèrcit tornant d'Hispània, no? Mm. Però tot això no importava, perquè Pompeu era, com Ellen Pompeu d'Anatomia de Grey en el seu moment, l'home, bueno, no, la dona de moda, i les seves constants victòries militars li donaven tota la força, tota la raó i tot el prestigi que necessitava per arribar a ser cònsul, no? I, de fet, durant el seu any de mandat va enfrontar-se diverses vegades als senadors més conservadors i fins i tot va arribar a fer coses aparentment bastant colpidores.
Progrés?
No progrés. No era un d'aquells que quan arriba a les eleccions es treu la corbata. Però sí va arribar fins i tot a abolir algunes lleis imposades per Sula, que en teoria era el seu mentor.
I què farà després de deixar de ser cònsul? Que, com ja has avançat abans, és un càrrec que en principi només pots ocupar un any.
Sí, en aquesta època de la República ja està bastant instituït que pots anar repetint amb anys de diferència, però normalment quan acabes de ser procònsul, normalment, com ja és una mica com ara, no? Quan ets president del govern o ets ministre, quan acabes et donen un lloc al Consell Europeu, et donen no? la direcció del Banc Central Europeu, alguna merda d'aquestes, no? La tradició o la pràctica habitual era que fossis procònsul, no? Que se t'enviés a governar alguna província, on guanyessis pasta, on poguessis extorsionar els indígenes, no? I fer negocis. Però Pompeu, que sabia que el seu poder provenia de l'exèrcit i de les victòries militars, no va voler ser procònsul, no va voler encarregar-se de la gestió d'una província, perquè la seva obsessió era continuar aquestes victòries militars. I, per tant, rebutjarà el càrrec de procònsul, no? Que l'hagués portat a encarregar-se d'administrar alguna província, i en lloc d'això s'embarcarà en una sèrie de campanyes a Orient que el fan, no? Que el fan abandonar Roma, i durant uns quants anys li donaran una fama incontestable.
Podem fer-ne cinc cèntims? Clar que sí. Molt ràpidament.
Bé, primer s'encarregarà de moure els fils per organitzar una campanya contra els pirates que des de feia alguns anys s'ensenyorien de la Mediterrània i que eren una veritable amenaça directa fins i tot contra les xarxes de comunicació de la pròpia ciutat de Roma. I després d'una sèrie de maniobres i campanyes exitoses, Pompeu va acabar durant diverses generacions amb aquest problema dels pirates. Se'ns diu que va arribar a capturar i reeducar a més de 20.000 pirates.
No? Reeducar.
Sí, perquè no els mata, no? Els assenten en ciutats, els fa... Bueno, aquella cosa de que, bueno, si tens un pirata al teu favor, molt millor que no tenir-lo. No entrarem tampoc a detallar les següents campanyes militars de Pompeu, però sí que en farem una llista, perquè qui tingui curiositat, o per si algun dia això que fem de no prometre programes, va fer la guerra i no l'amor contra Mitidates IV d'Eupator, no? En la quarta guerra mitidràtica. Nosaltres ja vam dedicar un programa a Mitidates, no? A venir el Roger Riera a parlar-nos del personatge, però aquesta... no sé si va ser Roger Riera o Borja Entela,
algú
va venir. Existiran diferents guerres mitidràtiques, no? Perquè hi haurà diferents governants que es diran Mitrídates. Pompeu lluitarà la quarta guerra mitidràtica. Després la encadena amb una campanya contra Armènia. Després amplia les fronteres romanes a Síria, lluita a Síria, Fenícia, a la Capadòcia, i fins i tot, no, en aquesta tournée asiàtica arribarà a sufocar una revolta jueva i a posar setge al temple de Jerusalem.
Déu-n'hi-do, no està gens... no té temps lliure, aquest senyor.
Pues no, sembla que està ocupadíssim, no? Però, si us sembla, ja hem parlat molt de Pompeu, ens hem fet un fart de Pompeu. El deixem aquí, a l'any 62-61 abans de Crist, en el moment en què decideix tornar a Roma, després d'aquests anys de victòries militars constants a Orient, i passem, no, en el que ens queda de programa, en els 20 minuts que ens queden de programa, a parlar de l'altre gran personatge del programa d'avui, que és Gai Juli Cèsar.
Som-hi. Fem la pregunta que potser no caldria fer. Qui és Gai Juli Cèsar?
Bueno, com dèiem abans, és un d'aquells casos de la història en què el personatge ha devorat a la persona, no? Tothom ha sentit parlar de Juli Cèsar i qui més qui menys té una estampa mental feta sobre el personatge, n'ha vist algun bust, n'ha vist la imatge Castell i Astèrix, no? Bueno, intentarem ser objectius i cenyir-nos als fets. És un personatge que ja en la seva pròpia vida va cultivar molt, no, la fama o l'autofama. Va escriure sobre si mateix en tercera persona, no, va relatar les seves pròpies... Era com una mena d'Anna Obregón explicant les seves memòries. No? No sé si arribava a fer posats d'estiu en biquini. Jo crec que no. Però si ho hagués fet, segur que estava molt bé, perquè César estava tot buen horror, com ens diuen els llibres que ell mateix pagava de si mateix. No? Però això ho feia tothom. Llavors, quan veus el seu hereu polític, que és Octavi August, que és l'emperador August, que quan es feia estatus a si mateix, se les feia amb la cuirassa musculada. No? Si vols que els veieu, l'August de prima porta, la cuirassa té músculs. No? Això, els envejosos diran que és Photoshop. En qualsevol cas, sens dubte, t'imagines allà?
Començo a deduir qui et cau millor.
August dient aquí sufriendo. A més, va, l'August de prima porta, la còpia que s'ha de trobar, la còpia típica que veu tothom, va descalç, no? Perquè és una còpia feta quan ell ja està mort i llavors simbolitza que ja ha ascendit. Però això vol dir potser que sí, que es podia haver fet una fotopies també. Ho té
no ho havia pensat mai. O sigui,
sí, no, o sigui, no té Photoshop. L'August de prima porta té Photoshop, sí? I una foto de pies.
Perfecte.
Sí.
En qualsevol cas, Juli Cèsar, vols afegir alguna cosa més sobre la importància?
Bueno, personatge? Que és un dels personatges claus per entendre el final de la República Romana i la deriva que aquesta va prendre cap a la concentració de poder i el desmuntatge de les velles institucions republicanes.
Comencem després de parlar de fotopies i de Photoshop relacionats amb,
bueno, no és,
Octavi August.
No és la pitjor foto que es podria fer. No,
segur que no. Bueno, comencem, si et sembla, per la joventut de Juli Cèsar. Va ser semblant a la joventut de Pompeu?
Bueno, pues, a diferència de Pompeu, Juli Cèsar sí que provenia d'una antiga i important família del patriciat romà, però... llàstima, no era una família especialment rica ni especialment poderosa, no? O sigui que era una de les més rànsies, una de les més antigues o de les que podien remuntar-se a la tradició romana més original. De fet, la gens Júlia, que és la gens a la que pertanyien César i la seva família, es vanagloriava de que podia rastrejar el seu origen fins a l'antiga ciutat d'Albalonga, no? De la que procedien la família de Ròmul i Rem, i que, de fet, els Julis, la família de Juli Cèsar, no dubtaven en dir que la seva família procedia directament de l'heroi troià Enees, no? Que sabeu, el de l'Enea, el que després, no, el faran protagonista de l'Eneida i tot això, no? Fos certa o no aquesta data, home, jo em decanto que no és certa.
Segurament. Però bueno.
Però fos certa o no.
Els escrits estan allà.
No, ara no jutjarem a ningú, eh? Qui no ha falsejat com a bon popular? No.
Qui no falsejarà el seu currículum, no?
Sí, com sigui, el cert és que el jove Cèsar tenia una estrella molt més propera a la que apropar-se en els seus desitjos de poder que no a Enees o Venus, no? L'ombra del seu tiet polític, no? Està sempre molt bé, quan si et vols ficar a política, tenir un tiet polític.
Un bon tiet.
En aquest cas, és un personatge que ja ha sortit, que ja hem posat sobre la taula, metafòricament. No l'hem posat d'aquí. Gai Mari, no? Aquest polític popular que va reorganitzar l'exèrcit romà, que molts consideraven, per les seves polítiques, el tercer fundador de Roma, no? Va fer tals reformes a la... a l'organització de l'exèrcit, de les legions, de l'administració romana, no? Durant molts anys, no seguits, però sí bastant propers, va ser cònsol, i per tant era un d'aquells personatges als que valia la pena ser proper.
I, de fet, li vam dedicar també un programa, crec que la temporada passada, alguna cosa així, a les reformes
de Mari,
a les reformes militars de Mari, etcètera. La
temporada passada potser fa una mica més.
O potser dues, ara no me'n recordo.
Sí, jo recordo les bromes del Super Mario Bros.
Segur. Hem parlat del tiet, de Juli César, però el seu pare va ser important també?
Bueno, doncs no gaire. Ja hem dit que la família de César era antiga, però no gaire rèixida, no? De fet, el nostre César va néixer al barri de la Subura, que és un dels barris més pobles de Roma, i el seu pare, per embolicar més la troca, també anomenat Gai Juli César.
Fantàstic.
Per tota l'èpica, no? Perquè tu dius, soy Aragorn, hijo de... o sea, sé cuánto, heredero de Isildur, el hijo de la Pax y el pequeño. Jo soc Gai Juli César, el fill de Gai Juli César. Bueno, pues...
Ja no.
Pues vale, no és com ser Felip IV, que és fill de Felip III, que era un fill de Felip II, que era fill de Felip I, que era fill de... Feli, no? No, direm un moment que no pots més. En qualsevol cas, el seu pare, també Gai Juli César, va arribar, no?, com a molt, a ocupar el càrrec de pretor, que està, bueno, bastant bé, però com va morir relativament jove, no va poder ascendir més a la seva carrera política, no?, i tampoc va poder ser mai senador, o va poder ser una figura política de referència pel seu fill, com si ho havia pogut estar, per exemple, el pare de Pompeu, per Pompeu.
I Mari, el tiet polític de Juli César, va ser substituït per Sula al capdavant de Roma. Com va afectar això a la vida del nostre segon protagonista avui?
Bé, César, si Pompeu recull els èxits d'estar del bàndol de Sula, César patirà les conseqüències de la seva joventut d'haver apostat pel seu tiet i pels populars. I ja hem vist, quan parlàvem de Pompeu, de la força d'aquest bàndol dels optimats a principis del segle I i de la persecució que van realitzar contra els populars després de la mort de Mari.
I això com li va afectar?
Bueno, doncs César va començar ben aviat la seva carrera política, en un perfil molt diferent a la seva joventut al de Pompeu, quan amb només 16 anys se li concedeix el càrrec del flamen dialis, els flamines, un flamen, eren els sacerdots de més uns sacerdots d'alt rang, que són els que s'encarregaven de gestionar el culte als diferents déus, no? El flamen dialis era precisament el sacerdot de més rang del culte de Júpiter, que era el déu més important del panteó romà, no? Només amb 16 anys, ja era papa, no? Era una mica...
O sigui, un alumne nostre ara mateix podria ser...
Sí, un alumne teu podria ser el màxim sacerdot del rang de... més gran, de més al rang del culte de Júpiter, no? I quan li posis un examen que no li agrada, invocar rajos del cel i fulminar-te. No seria una mala solució per millorar els resultats de l'informe PISA. Desatar la ira divina.
Home,
no?
Seria curiós.
Bueno, com aconsegueix Júpiter? Com aconsegueix Juli César el càrrec de flamen dialis? Ho aconsegueix gràcies a la seva proximitat a Cina, que era un dels col·laboradors més estrets de Mari, no? I sogre del propi César, no? Perquè César, precisament, molt jove, es va casar amb la seva filla Cornèlia. No, la filla de Cina, no la seva pròpia filla, que el qual seria
sort,
molt...
Sort per l'aclariment, també, però...
Gràcies, per si algú deia, aquests romans eren tots uns aprevats. No? Doncs bé, quan Sula arriba al poder, intenta obligar a Juli César, per tal de per limitar el seu poder i atreure el seu bàndol, intenta obligar-lo a que es divorciés de Cornèlia, no? la filla de Cina, i es passés al bàndol dels optimats. No? Tu deixes la teva dona, vens amb nosaltres, busco una altra dona, te doy una paguita, un càrrec i tal. I en un gest, no sé si de lleialtat, d'egocentrisme, de joventut, o vés a saber què, César diu que no. No? I tens els sants collons de dir-li a Sula, el dictador, en el seu màxim moment d'esplendor, en el moment que està represaliant a tots aquells que van en contra seu, li diu que no gràcies, que ell està bé casat amb qui està i que no es divorcia, que la seva filla per una altra.
I què va acabar passant?
Penseu que Sula a Pompeu li dona la seva fillastra, no? I a César li volia donar la seva filla. Doncs què passarà? Doncs que Sula, que no donava crèdit del que estava passant, dona l'ordre de rellevar César d'aquest càrrec com a sacerdot, no? Fixem-nos el poder polític, no? Traient sacerdots vitalicis, i no només content amb això, va contractar una banda de sicaris perquè perseguís a César per tal d'assassinar-lo, perquè qui cony era aquest pavo, aquest niñato, que no li feia cas.
I com es desencadena tot això als sicaris, Alberto?
Bueno, doncs resulta que César, veient el percal, va haver de fugir de Roma i durant un temps va haver de canviar d'amagatall cada nit per evitar els seus perseguidors, no? I tot i que al final va acabar traient-se'ls a sobre, fent una cosa també molt, molt popular, que és subornar-los, no? Va fer una mica de transfugisme, i quan la nit, no, que aquests sicaris troben a César i van a punt de matar-los, els diu, a veure, però quan us paguen per matar-me? Tant, bueno, doncs jo us dono el que tal, i us pireu, no? I per tant, es desempallega d'aquests sicaris i mentre guanya temps perquè els seus parents, els seus amics, la gent que ha acabat a Roma, intercedeixi davant de Sula perquè aixequi aquesta prohibició. Llavors pot tornar a Roma, no ho farà, però penseu que, ja ho hem dit, Sula mor l'any 78 i per tant César, al cap d'uns anys, pot tornar a Roma. En aquest impàs, ell estarà actuant com a llegat de Marc Minuci Terme a Àsia, participant en el setge de Mitilene i obtenint les seves primeres victòries militars.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Si cada vez que vienes me convences y abrazas y me hablas de los dos y yo siento que no voy.
Recte final del programa. Tenim a Sula mort i a Juli César, que tot sembla que hauria de reprendre la seva carrera política.
Sí, ell tornarà a Roma, durant uns anys es dedicarà a l'advocacia, es farà advocat, no? I és que havia rebut de jove una educació ben completa, gràcies a les lliçons del seu mestre particular, Marc Antoni Grifó, no? Que era un reputat retòric versat en grec, en llatí, el que fins i tot Cicero admirava, no? I per tant, quan César torna a Roma, perfil baix durant un temps, i es dedicarà a ser advocat. Però ara enllaçarem, no?, en aquell moment en el que Pompeu i Cras comparteixen consolat. Ja hem dit que la relació entre els dos personatges havia estat complicada, no? Però César va començar a saber moure's, no?, entre Cras, que era el seu amic, i Pompeu, no?, que era aquell, com deia la cançó, no?, aquesta col·laboració de Ben Ferreiro i Santi Balmes, no?, ni s'estimaven ni deixaven d'estimar-se, no?, i l'equilibri entre aquests personatges ja veurem que acabarà a ser impossible, però César, a partir de l'any 70... aconseguirà un parell de magistratures claus. La primera és ser qüestor, un càrrec que comportava, per una banda, l'ingrés automàtic al Senat, no? Serà qüestió a Hispània, i també el nomenaran edil a Roma. Estava molt bé, perquè ser edil significava el concejal de fiestas, no? I festejos.
El regidor de cultura.
El regidor de cultura, no? Era qui s'encarregava del manteniment dels edificis públics, però sobretot de l'organització de les activitats festives, no? Era el que organitzava les festes de la ciutat, i César serà un molt bon edil, organitzarà una sèrie d'espectacles públics que seran molt celebrats, molt recordats pel poble romà, i que li garantiran una gran fama a Roma. I a partir d'aquest moment arribem, no?, a l'any 59, que és potser el moment que tothom té una mica al cap, que és quan es cristal·litza aquest primer triumvirat.
Com bé ens acabes d'avançar, acabem d'arribar, no?, en el moment més esperat del programa, el moment en què Pompeu i César es fan amiguis de veritat.
Amiguis de veritat. Molt bé, quina expressió més bonica. T'acabes de treure de la màniga.
Totalment, no estava al guió.
Molt bé. Penseu que César, no, és qüestor, és edil, no, comença uns anys de cursus honorum més o menys clàssic, i si fem un salt endavant, veurem que César serà escollit pretor de Roma, i en acabar el seu mandat se'l nomena propretor d'Hispània, no? Va a Hispània, on dirigirà algunes campanyes militars contra els lusitans, i que faran que torni triomfant a Roma, no? I se li concedeix un triomf a l'arribada de Roma, i guanyi el prestigi suficient per ser nomenat cònsol l'any 59. No? I per tant, en aquest moment de fer-se cònsol a l'any 59, començarà a reconciliar aquests dos personatges, no? Aquest triumvirat és una bona manera, o l'inici d'aquest triumvirat és ja intuïu que aquest és potser el primer programa d'algú més, no? Perquè no dona temps a tot. Començar a parlar d'aquest triumvirat és una bona manera de tancar el programa, no? Hem vist que tant Pompeu com César han anat madrant dins de la política romana de maneres ben diferents, el primer acumulant triomfs militars i el segon aprofitant l'exercici d'algunes magistratures claus, s'havien anat convertint en figures claus de la política romana i era inevitable, no, que o col·laboressin o xoquessin.
I qui comença aquest apropament, suposo?
Bueno, doncs César era amic de Cras i hem vist que Cras estava profundament molest a Pompeu des d'aquell consolat que havien compartit l'any 70, no? I César va enginyar-se-les per intentar reconciliar-los, preveient que els tres podien treballar plegats, donades les diferents virtuts, que ja en parlarem o no, que tenien cada un d'aquests personatges. I en un gest, una sèrie de gestos públics i privats, va començar a reconciliar-los. Fins i tot César va oferir en matrimoni a la seva filla Júlia, l'única filla que havia tingut amb Cornèlia, no? aquella filla de Cina amb la que no havia volgut divorciar-se, la seva filla estimada Júlia, la va oferir en matrimoni a Pompeu en senyal d'amistat.
I les coses entre Cras i Pompeu s'acaben arreglant?
S'acaben arreglant l'any 59, durant el consolat de César, que una de les coses que intentarà fer durant aquell any era, no, anar afavorint els dos de manera que no, llimessin les disputes que tenien i el terreny estigués fèrtil per proposar el que César tenia en ment, que era aquest primer triumvirat.
I en què consistirà exactament aquest triumvirat?
Bé, no hem de pensar en res formal, no? El segon triumvirat, un cop que es destapi el primer, doncs el segon triumvirat sí que serà més públic, no? El que l'èpic d'Antoni i Octavi faran anys més tard. De fet, la virtut d'aquest primer triumvirat és que és secret. Com a líders importants de faccions diferents, no? César de la facció popular, Pompeu de la facció Optimat, ningú esperava que César i Pompeu tinguessin interessos comuns. No? I molt menys que Cras i Pompeu, que tothom sabia que estaven barallatíssim, poguessin arribar a estar col·laborant en secret entre ells. No? I aquí radicava la potència d'aquest pacte. No? Recolzant-se entre els tres, podien manipular a la resta de senadors. No? Perquè, home, César està dient que vol això, però clar, però Pompeu diu que no, però segur que no, i tothom... No? D'aquesta manera anaven com... Imagineu-vos ara com que jo què sé, com si Feijó i Sánchez en el fons ens tinguessin enganyats, no? I, o Abascal i Sánchez ens tinguessin enganyats i després fossin superamics i volguessin i votessin el mateix. No s'ha donat el cas.
No crec.
No. Però aquí radicava aquesta bassa guanyadora que era el primer triumvirat, no?
I molt breument, què aportava cadascú en aquest triumvirat?
Doncs César aportava la seva flamant personalitat, la seva popularitat, no? La seva aura mediàtica. Cras, la seva ingent riquesa personal, era la persona més rica, rica de diners, no de gust. No és que estiguis molt bona de Roma.
Gràcies per matitzar.
Sí, no, bueno, vocació de servei. I Pompeu, la seva influència entre els equites i la seva tremenda reputació militar. No? Teníem, per una banda, no, César representava la política, Pompeu representava l'exèrcit i Cras representava la riquesa i l'economia.
I Alberto, acabarà bé la cosa?
Doncs acabi bé o malament, això és cosa d'un altre programa.
Doncs molt bé, moltíssimes gràcies, Alberto Reche, per deleitar-nos, tu especialment, d'un programa sobre romans.
Bueno, res.
Moltes gràcies a l'Adrià Tirado, al control tècnic, a en Carlos Lecegui a la introducció. Us ha parlat Albert Abril i us esperem la setmana que ve a un nou programa de Les Portes de Troia.
A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.